Vivetres Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 15 de juliol, i avui, per començar el programa, ens desplaçarem mentalment, virtualment, metafòricament, fins a Venezuela, perquè tindrem aquí a l'estudi en Jorge Nacher, el membre del grup balear de rescat, que es va activar, ja us recordareu, a Venezuela, després dels dos terribles terratrèmols que es van produir a la regió de La Guaira. Parlarem amb ell perquè ens expliqui com ha estat la seva experiència. També actualitzarem la situació dels treballadors de la UTE Portmany, del Servei de Neteja i Jardineria i Recollida de Residus de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, perquè recordeu que la possibilitat de la vaga indefinida el mes d'agost encara està damunt la taula, així que els hi demanarem que ens actualitzin sobre quin ha estat el resultat de les recents reunions. I com sempre fem els dimecres, sortirem al carrer. S'ha de ser valent per sortir al carrer amb aquestes temperatures, però una setmana més la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez, ha sortit a prendre la temperatura de l'actualitat, i avui precisament parlarem de seguretat a les platges. Nieves García Gálvez, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim també en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:06 abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, començar amb la repassada a l'actualitat parlant de mobilitat, perquè el nou transport públic d'Eivissa ha superat per primera vegada el 1 milió de viatgers mensuals i registra un rècord històric d'usuaris, segons les dades facilitades pel Consell d'Eivissa.
Sí, el Servei de Transport Públic de l'illa ha registrat aquest mes de juny 1.036.000 usuaris, la xifra més alta des de que existeixen registres del servei. En tres mesos d'abril i juny, coincidint amb l'inici de la temporada turística, els autobusos han transportat gairebé 340.000 usuaris més que durant el mateix període de 2025, el que suposa un increment acumulat del 17,1%. Des del Consell d'Eivissa destaquen que això és fruit de l'augment de les freqüències, dels quilòmetres recorreguts, de les hores de servei i de la cobertura territorial, així com de la millora de la flota.
I canviem ara d'assumpte. Parlem de successos, perquè una trentena de persones va haver de ser desallotjada ahir a la tarda per precaució per un foc que va cremar una hectàrea de massa forestal entre Sant Agustí i Cala de Bou. És el segon incendi forestal a Eivissa en poc més de 24 hores.
Sí, l'incendi, que havia començat cap a les 4 de la tarda, es va estabilitzar una hora després i va quedar controlat cap a les 8. Des del primer moment hi van intervenir els mitjans aeris. Es va considerar de gravetat potencial 1 per la seva proximitat a habitatges de la zona. També es va haver de tallar la carretera que va de Sant Josep a Sant Antoni perquè els equips d'emergència hi poguessin fer feina. Els bombers han llançat un missatge de precaució a la població per les altes temperatures d'aquests dies. Escoltam el cap de bombers d'Eivissa, José Antonio López.
Lo que sí que está claro es que con estas temperaturas y el bajo porcentaje de humedad, pues cualquier descuido, ya sea de un vehículo o de alguna persona haciendo alguna imprudencia, pues el desenlace pues acaba siendo un incendio. Hay que tener muchísima precaución.
I doncs sí, moltíssima precaució, per favor, aquests dies. I ara, Nieves, continuem parlant de sanitat, perquè el quiròfan de l'Hospital de Formentera es prepara per la reobertura total a finals d'aquest mes de juliol. S'espera que amb la substitució dels filtres de climatització de la zona quirúrgica es pugui solucionar finalment la presència de microorganismes a l'avantsala del quiròfan, que ha fet que des de finals de febrer l'activitat hagi estat molt limitada.
Sí, després de substituir ahir els filtres de climatització, demà dijous es farà una neteja integral i a final de mes estaran els resultats amb els que esperen poder recuperar el funcionament normal. Des de finals de febrer, com deien, la sala d'operacions de l'Hospital de Formentera només ha atès una intervenció urgent. La llista d'espera s'ha duplicat en un any. Actualment hi ha 25 pacients que esperen una intervenció. Fa un any n'hi havia 11. A més, el temps de demora s'ha s'ha multiplicat per 5. Fa un any els pacients esperaven de mitjana 21 dies i ara han d'esperar 112. Pel que fa als parts, s'estan atenent a una habitació de maternitat i només usen la sala de parts en cas de necessitat. Des de febrer fins ara s'han atès 8 parts a Formentera i 9 han estat derivats a Can Mises.
Parlem ara d'habitatge, perquè el govern i el Consell han anunciat una nova promoció de 25 pisos de protecció oficial a Eivissa, seran de lloguer i estaran destinats a empleats públics desplaçats. Està previst que es pugui començar a edificar entre finals d'enguany i principis de 2027.
Sí, el projecte té un pressupost de 5.100.000 euros i s'ubicarà en un solar cedit pel Consell d'Eivissa a l'Ibavi al carrer Sort de Sa Fruita de Vila. Serà un edifici de planta baixa i 5 altures amb pisos d'entre 50 i 65 metres quadrats, dos d'ells adaptats i disposarà de 25 aparcaments. Els habitatges es destinaran a funcionaris desplaçats a l'illa principalment i com són de protecció oficial pagaran de lloguer com a màxim un 30% de la nòmina. Atès que el projecte està declarat d'interès autonòmic, es farà una tramitació accelerada per poder començar les obres entre finals d'any i principis de 2027. Escoltam José Luis Mateo, conseller balear d'Habitatge.
Nunca se había dado tanto trabajo en obra pública en esta comunidad autónoma. Insistimos, tenemos en planificación más de 1.200 viviendas públicas y esas 1.200 viviendas públicas no serían posibles sin la colaboración previa tanto de consells insulars como de ayuntamientos.
Ara continuem aquesta repassada a l'actualitat, Nieves, parlant d'educació, perquè el curs 2028-2029 el municipi de Vila comptarà amb un nou institut, en aquest cas a Can Cantó. S'ubicarà una parcel·la d'11.000 metres quadrats al carrer Aubarca, a Vila.
Sí, el projecte es licitarà de manera imminent per 14 milions i mig d'euros. S'espera que la primera pedra del centre es posi a final d'any amb una previsió de 20 mesos d'obres. El nou institut disposarà de 16 unitats per a 690 places, 480 d'ESO i 210 de batxillerat per respondre a les necessitats demogràfiques del municipi i reduir les ràtios per aula. Sentim Antoni Vera, conseller d'Educació i Universitats del Govern.
Aquest institut farà que les ràtios puguin davallar, que adequem la tasca educativa des de docents a una tasca molt més digna, i sobretot responem a una de les grans demandes, no només dels docents, sinó també de les famílies.
L'alcalde de Vila, Rafa Triguero, ha celebrat la construcció de l'institut. L'escoltam.
Després de pràcticament 24 anys sense una infraestructura educativa important, degut a l'escreixement poblacional que hem tingut a la ciutat d'Eivissa, avui per fi presentam el projecte del nou IES de Can Cantó aquí a la ciutat d'Eivissa.
També s'ha anunciat que el pròxim curs tots els centres de primària de l'illa oferiran servei de menjador.
I acabam, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat amb un apunt de medi ambient, perquè aquest matí la platja de Punta Xinxó està tancada al bany.
Sí, segons ha informat l'Ajuntament de Sant Josep, per motius de seguretat, el bany ha quedat prohibit en aquesta platja fins a nou avís. El motiu del tancament ha estat un vessament produït pel col·lapse d'una canonada que transporta aigües fecals fins a l'estació de bombament. Els operaris treballen des de primera hora aquest matí en la substitució d'uns 10 metres de la canonada malmesa.
Idò, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltam el termòmetre també,
sí,
que també és actualitat. Idò, nosaltres ara, quan són les 12 i 12 minuts, començam el programa traslladant-nos i traslladant també el nostre pensament i la nostra força fins a Venezuela. És el que sol passar amb aquestes tragèdies, ens impacten, els primers dies tots estan bolcats amb com podem ajudar, a buscar solucions, amb intentar entendre què és el que ha passat i després van passant els dies, les setmanes, ja no queden esperances de trobar supervivents i l'atenció mediàtica passa a altres assumptes, no? Doncs el futbol, el mundial, altres conflictes en altres llocs del món i perdem una mica el focus, però malauradament la desgràcia i el drama continua en aquest cas a Venezuela, on no falla mai, crec que també són uns dels herois d'aquestes persones que ens han de fer sentir orgullosos com a comunitat autònoma i com a país, que són totes les persones dels diferents cossos de seguretat, voluntaris civils, que es van desplaçar fins a la zona zero d'aquests terratrèmols a Veneçuela per donar aquesta primera ajuda. I entre ells estava l'eivissenc Jorge Nacher, que forma part del grup de rescat Balear. Molt bon dia, Jorge.
Bon dia, què tal?
Com anem? I benvingut.
Moltes gràcies.
Quants de dies fa que vas tornar a Veneçuela?
Vaig arribar aquí a Eivissa dimecres passat, farà una setmana just, i bueno, aquí estem ja tornant un poc al dia a dia.
Uh-huh. I t'ha costat molt processar el que... Ara et demanaré que m'expliquis tot, però aquest retorn, quan saps tot el que deixes allà, com ha estat, com aterra un, com ho assimila?
Sí, a veure, és complicat. Sempre quan vens d'alguna cosa pues així, amb una tragèdia així, en el qual estàs vivint coses que no són usuals, no és el dia a dia de naltros. Tornar altra vegada a la teva vida normal, a la teva feina, al teu dia a dia aquí, a la vida normal que duguem, pues sí, sempre te costa uns dies d'assimilar, però és algo normal.
T'ha passat, no? Perquè sí. Sempre, com dic, és que allà on és necessari, quan hi ha una tragèdia d'aquestes magnituds, recordo Turquia, Marroc, no? La Dana de València també, sempre costa, no?, aquesta tornada després i assimilar-ho.
Sí, i en Ucrània també, que ja són tres vegades també el que ha estat a Ucrània, i sempre que hi tornes, pues sempre veus una altra... Bueno, te fa veure la vida d'una altra manera, no? Al final nosaltres, pues, afortunadament, podem alçar la mà i no tenim aquest tipus de desgràcies, afortunadament, i no mos toca viure, però quan te mous una mica i no fa molt de temps, ho tinguérem molt a prop, ho tinguérem a València, que també tingueren que viure amb aquesta dana, i et dones compte que la vida te canvia en segons. Hi ha que pensar que Veneçuela foren 30 i pocs segons, no arriba a 40 segons, quan te canvia la vida per complet.
Molt fort. Explica'm com va ser l'arribada, perquè sí que vam escoltar aquí a la ràdio, vam tenir l'oportunitat d'escoltar aquell àudio que molt generosament, per cert, ens vas compartir, de com va ser aquesta arribada a l'aeroport, no?, amb la gent aplaudint-vos quan sabia on... que anàveu allà a ajudar, doncs era tot, evidentment, aplaudiments i un agraïment infinit, m'imagino.
Sí, el que ha sigut l'arribada, igual que la sortida, ha sigut molt emocionant, perquè tant a l'aeroport de València com quan pujaves a un avió, sempre el comandant sempre tenia unes paraules d'agraïment i tot l'avió sempre aplaudia amb un fort aplaudiment. I l'arribada va ser molt emocionant, la gent t'abraçava, gent grossa, gent major, t'abraçava, donava les gràcies per poder vindre a ajudar. I clar, ells ho veuen així, gent de tot el món està anant d'ajudar a Veneçuela, no? Vull dir, és lo complicat, mos passa, pues, passa igual a València, la gent no s'espera que gent de tot el món o de totes les ciutats, inclús d'Espanya, quan va passar a València, pues que hi vagin ajudant, la gent no s'espera aquesta reacció. I sí, te salten les llàgrimes una mica d'emoció, perquè és normal, no?, quan se t'abracen i se te parlen amb tant de sentiments, és normal que t'emocioni.
La logística per arribar fins allà va ser fàcil, va ser complicat, perquè crec que l'aeroport de Caracas estava completament inutilitzat, no?
Sí, nosaltres anàrem... L'anada va ser un poc més llarga, perquè tinguérem que fer Madrid-València-Medellín, Medellín-Bogotà,
no?
I Bogotà-València-Veneçuela.
Via Colòmbia,
sí,
no?
Sí, correcte, farem via Colòmbia, entonces va ser tot això, pues, les aerolínies, la veritat és que s'han volcat molt també, i han ofertat places, mos han cedit places per a tots els voluntaris i tota la gent que ha anat per tema de rescat, i la veritat és que estem molt agraïts també a aquestes aerolínies per a aquesta sessió de bitllets. Inclús hi havia gent que cedia el seu bitllet perquè poguérem anar nosaltres, o sigui, gent que des de sa fila sortia, tirava cap endarrere i deia si mi sitio vale para que vaya uno de ellos o vaya un perro, que vaya.
Clar, perquè vosaltres anàveu un grup de persones i un K també, veritat?
Sí, nosaltres en el grup que anàrem eren 17 persones amb 4 cans. Ens enjuntàrem sempre des del grup de rescat, sempre quan hi ha una catàstrofe ens reunim no sols d'aquí de Balears, sinó de diferents zones d'Espanya. Hi haguera gent de Ciutat Real, gent de Màlaga, gent d'Andalusia també tenien molta, i Mallorca i aquí que estava jo, i tenien diferents guies caninos, tenien bombers, tenien rescatistes, i després gent que aportem el que és el tema de logística també, que també hi fa falta, no és... Fa falta tothom amb un... amb una situació d'emergència fa falta molta gent.
Clar. De fet, aquí les recollides de productes bàsics que no caduquin així molt ràpidament, de productes mèdics, després el problema que tenien era enviar tot aquest material fins allà, perquè això, arribar-hi no era fàcil, no?
És que és això. Nosaltres, quan estàvem allí en la Guaira, nosaltres veiem molts contenidors que estaven tots almacenats allí, no hi havia ningú treballant amb aquests contenidors, perquè bueno, pues no és la prioritat en aquests moments també. Entonces, bueno, no sé, sé que ha arribat ajuda, perquè nosaltres allí mai ens ha faltat ni de menjar, ni ens ha faltat per beure aigua, el que sigui mai. Quan sempre n'hi ha una catàstrofe d'aquestes, n'hi ha moltes mobilitzacions de gent local, gent que viu molt a prop i d'associacions que treballen molt i no te falta mai. I després n'hi ha molts punts de recollida, pues, tant de roba com d'encerts, poden ser toallites o pot ser lejia o coses així, sol sempre passar.
Exacte. Explica'm, una vegada arribau en aquest aeroport de València, després no sé si agafau un autobús fins a la zona zero i què us trobau?
Sí, nosaltres la veritat és que hem estat molt ben organitzats des d'allí, perquè tant els bombers de Carabobo, que és la regió, ens han ajudat molt, hem estat sempre, ens han ficat vehicles a la nostra disposició, ens han ficat un lloc on dormir, una base, primer ens tingueren que autoritzar a entrar dins de la Guaira, amb els militars i tot, i una vegada tinguérem un punt de feina, ja muntarem allí escampament, amb les escarpes, walkies, tota la logística, i estàvem allí també conjuntament amb un equip de doctors que també estaven per la zona, i a partir d'ahí pues, ja ens ficarem a treballar. T'assignen una zona i després pues, ve tant militars com protecció civil, pues, quan hi ha un avís, sobretot al principi eren molts avisos de vida. Quan hi ha avisos de vida, pues, els guies caninos sortien, nosaltres ens quedàvem a base, ells sortien amb algun rescatista per si hi havia que fer alguna cosa i anaven a veure aquests punts de vida que anaven a corroborar.
I quina era la vostra feina concretament? O sigui, us assignen una zona, per tant entenc que l'organització era bona en aquest sentit. Us assignen una zona i què us diuen? O sigui, què heu de fer?
Sí, una vegada, no... és veritat que una vegada s'ha sent la zona, lo que són, clar, tens que ser útil. Cada un té que ser útil en la seva feina. Per exemple, pues, els guies caninos anaven a les ordres de protecció civil, els militars, o inclús alguns altres bombers. Teníem col·laboració amb bombers de Brasil, bombers del Salvador, diferents. Entonces també col·laboraves amb ells perquè potser requerien una segona opinió d'un altre cas o coses així. Entonces sempre anaves a ajudar. Jo, per exemple, vaig aconseguir dos màquines excavadores que era molt difícil de trobar allí. Les vaig veure aturades per allí, vaig buscar a sa empresa, vaig aconseguir que el jefe encedir aquestes màquines amb el seu conductor, o sea, això va ser un alivi per a moltes famílies de la zona perquè per fi podíem també moure molt de material allí. Pensar que tots estaven moguent l'escombro amb les mans.
Wow.
Perquè els edificis estaven completament volcats. Tu diferenciaves el que era la primera planta de la segona planta, de la tercera, entonces si tu sabies que el teu familiar estava en la segona planta, començaves a traure escombros amb les teves mans i amb poals, i començaves a traure, fer cadena humana i a traure escombros, escombros, hasta que trobaves el cos. Clar, el tindre una màquina i poder ajudar a aquesta excavació i anar llevant els escombros eren molts dies de feina, moltes hores de feina que els avançaves. I això pues, era molt útil per als bombers i per a tot. Doncs vas aconseguir aquesta màquina, aquestes dues màquines de gran tonelatge i vaig estar els darrers tres dies quasi tot el dia amb ells.
Podíeu descansar o eren jornades de 24 hores?
Bueno, descanses el que el cos necessita descansar. És de veres que al final saps també que vas per un temps límit, evidentment, i que no... Que no pots dir que no, és que és difícil quan tu tens a un familiar dient-te que el seu fill, el seu net, la seva dona està ahí baix, és difícil dir me voy en 4 o 5 hores, vuelvo. Evidentment el cos necessita descans, però també mos tornàvem, no? Pues igual jo me vaig a descansar i em ve un altre i el que és el treball sí que no s'atura, però anem fent relevos, això sí.
Exacte. I la situació que vas veure allà pel que fa a les persones, què et deien quan us veien o quan et deien aquí a
baix d'aquest edifici hi ha un familiar, una persona, sabem que estava allà, podeu fer alguna cosa per...
És complicat també perquè al final tens que treballar un poc aquesta psicologia i empatia. Tens que empatitzar molt,
crec,
no?
Crec que no es podria fer el que feis sense aquesta...
Tens que tindre-ho.
Empatia infinita.
Tens que tindre-ho i al final és escoltar i és normal, crec que qualsevol de nosaltres, no? Si tinguem el nostre pare, la nostra filla, el nostre germà, la nostra dona, el nostre home, què faríem? O sigui, sols tenim que pensar aquests segons en què faríem, pues faríem tot el que siga necessari. Te llamava l'atenció que tu estaves traient escombros o estaves així i parlaves amb el del teu costat i deia, no, és que mi hijo és el que està allà abajo. I diràs, ostres, quan... te penses, no?, que la gent estaria destrossada, plorant, no sé, creus que és algo habitual, no?, plorar per el teu ser volgut, no?, ells estaven treballant, t'oferien aigua, t'oferien de sol, era algo brutal, la generositat, quan passen aquestes catàstrofes, ja tinguem l'exemple en València i hem tingut l'exemple aquí, en el Marroc, i sempre que vam anar, la generositat, perdó, de la gent que està passant-ho mal, és brutal. O sigui, t'ofereixen el que no tenen.
Clar, i potser també amb aquest xoc i una mescla entre xoc i esperança per trobar la persona.
Clar, allí diàriament sempre tenies notícies de que s'anava trobant gent viva. Això és molta esperança. És de veres que n'hi havia molts huecos. Quan tu anaves excavant en sa màquina, veies huecos i és de veres que podien aguantar. I així ha sigut sa prova, que han passat 10, 12, 13 dies i han sigut traguen gent viva, no? Sempre està l'esperança, però ja al final quan tu ja veus amb els teus ulls el cos directament, pues ja simplement és el temps que te costa per traure-lo, perquè al final pues detectaves els cossos, perquè bueno, al final l'olor i visualment pues ja es detectaves i simplement era pues fer hores allí fins que el tragueres.
Com era la zona on estàveu treballant abans del terratrèmol, si és que te la pots imaginar?
Pues he vist vídeos de lo que era abans, en altres Instagram en la web, Instagram en la zona de Catalamar i Instagram en la zona de Playa Blanca, i era una zona molt turística. L'hotel Marriott, per exemple, està allí, edificis alts, edificis amb piscines comunitàries, hi havia pistes de pàdel, vull dir, era una zona bastant bé, era una zona bastant bé, té la pinta de ser turística també, perquè tenia sa platja i això, i la veritat és que m'hauria agradat haver-la vist... conforme hi era, perquè tenia molt bona pinta. La veritat és que és una pena perquè ha quedat totalment destruïda.
Costarà molt, no?, reconstruir-ho.
Molts anys.
Anys, eh?
Jo crec que sí, molts anys en construir, en tornar a construir, més que tot també perquè estem parlant de Venezuela.
Clar.
Això també tenim que pensar que és Venezuela. I, bueno, tots sabem amb aquests anys, aunque siga de lluny, però, bueno, sabem un poc la situació d'allí i quan tu estàs allí... te dones compte encara més de lo que és la pobresa que han tingut que suportar durant molts anys allí.
Tornaràs a Venezuela?
És complicat, perquè és bé que, a diferència de, per exemple, quan estiguem al Marroc, que sí que és bé que l'any tornarem, estiguem ajudant a reconstruir un col·le, pues gràcies a les navieres que nosaltres tenim aquí, tant Balearia con Transmed, pues, va ser fàcil l'arribada al Marroc, no? Perquè total, al final vas a Algeciras, creues i pots anar. Venezuela és diferent. A més, per tornar a fer ajuda humanitària, és bé que és difícil pel que te comentava. Podem organitzar d'aquí un contenidor, però qui m'assegura quan es descarregarà aquell contenidor allí? Jo no sé si se descarregarà la setmana que ve, dues setmanes o tres mesos. Entonces és difícil tornar allí, és difícil. Seguís ajudant a la gent d'allí. Això sí que seguís en contacte amb ells i seguís que ajudant-los. Tinc unes famílies en les quals conec la seva història, he estat molts dies amb ells, he vist les famílies que han perdut, la seva casa, sé la seva situació i econòmicament sí que estic ajudant-los, fent-los transferències i ajudant-los en el que pugui, això sí.
Jorge Nacher, membre del grup Balear de Rescat, sempre és un plaer escoltar-te, sentir les teves experiències, però tant de bo no t'haguéssim d'entrevistar mai per això.
Ojalà, però és difícil i és una de les coses que sempre hi tens i quan passa alguna desgràcia d'aquestes, pues, quan tu crides als més propers, que dius, oye, que me voy a Venezuela, diu, ja lo sabia.
Ho sabia.
No? Ja lo sabia. Vull dir, a ningú li estranya quan passa alguna d'aquestes coses. Quan surt una notícia, el primer que pensen sempre és a veure el que tarden a anar. I bueno, hi ha alguna cosa aquí dins d'en jo que sempre pues, intentes ajudar en el que pugues i sobretot ser útil. I en aquest tipus de catàstrofes, evidentment, tothom pot ser útil amb coneixement. ¿Vale? No vol dir això que
qualsevol...
ja qualsevol persona hi pot anar. Mm-hmm. Al final, sempre té que estar darrere dels professionals, evidentment, ells són els que tenen que estar, però si ens donem compte en moltes de les imatges, un 50, un 60, un 70% de les imatges que veu sempre és gent civil, la que està traient els escombros, la que està ahí, i bueno, darrere de lo que és professionals també n'hi ha una feina en darrere, com són aquests maquinistes que no tenen res que veure amb el rescat, són maquinistes, són gent que treballen en empreses de construcció, i també estan, i ho hem vist en la Dana, ho hem vist al Marroc, ho hem vist aquí, i ho seguirem veient, sempre al final hi ha molta gent que hi fa falta, i bueno, pues sempre que hi puc, intentar anar a ajudar en el que puga.
I de moltíssimes gràcies, perquè a més haig de compartir ara amb la gent que ens escolta que us podeu imaginar el nivell d'estrès, no?, d'organitzar la logística, de desplaçar-se fins allà, i és que no trigaves mica a respondre als missatges, als àudios, als vídeos, van poder explicar el teu trajecte fins allà, i això també demostra una generositat també amb nosaltres als mitjans per després poder explicar el que estàveu fent. Així que moltes gràcies, t'ho vull dir aquí personalment i davant de tothom.
Gràcies a vosaltres, i és el que parlàvem al final, és empatia. Entenc també la vostra situació, entenc que necessiteu informar i també tens que intentar trobar pues, un minut, ja que entendré que és difícil a vegades carregar el mòbil, és difícil tindre les connexions,
no?
A vegades intentàvem parlar i era difícil per sa connexió, entonces, i perquè estàs on estàs. No tens hora, hi ha 6 hores de diferència també, entonces quan a la millor arribàvem a zona de descans, aquí era la matinada i no podies escriure, a la millor enviaves un àudio i no pensaves en l'hora que era aquí. I bueno, entens també que vosaltres teniu que informar i què millor de persones que estan directament allà. Entonces també agrair-vos perquè sempre que ha sortit alguna cosa d'aquesta, pues, sempre heu tingut en compte el poder cridar-me, sempre heu respectat aquests temps i aquestes coses. Si jo sempre que he pogut pues, ajudar a aquestes imatges que no em costa res, també molta gràcia a vosaltres.
Moltíssimes gràcies i fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més actualitat aquí al Dia Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigo en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Música.
ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora volem actualitzar la situació dels treballadors del servei de neteja, recollida de residus i jardineria de l'Ajuntament de Sant Antoni, que, com us explicàvem fa unes setmanes, tenen una problemàtica amb l'empresa que els contracta i es podria arribar a la vaga el mes d'agost si aquesta situació no millora. Avui hem convidat aquí a l'estudi perquè ens actualitzin, després de les diferents reunions que s'han produït, com està la situació i quines són les perspectives de futur a 15 de juliol. I per això ja podem saludar en Sergio Sánchez, que és jardiner i delegat de prevenció. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim en José Antonio Artigas, que és delegat i conductor d'un vehicle de neteja. Molt bon dia.
Bon dia.
I també en Didac Domènech, que és conductor i president del comitè. Molt bon dia.
Bon dia.
Idò bé, a 15 de juliol, Sergio, José Antonio, Dida, quina és la situació ara mateix? Perquè crec que, com comentàvem l'altra vegada, aquestes reunions que estaven pendents ja s'han produït, i quins han set els resultats d'aquestes converses? I quins han estat els interlocutors, Sergio?
Bueno, estem més o menys, estem amb el mateix punt, excepte que, bueno, amb l'empresa va ser un poc seguir amb la mateixa dinàmica. No hem solucionat res amb l'uniformitat, no hem solucionat res amb els vehicles, no hem solucionat res pràcticament amb el tema de prevenció i, bueno, i al final sí que hem tingut una reunió també amb l'Ajuntament per l'altra banda i amb ells sí que hem arribat un poc a un acord. I és que el pròxim dia 30 d'aquest mateix mes hi ha un ple a l'Ajuntament i hem acordat amb ells, pues, bueno, en un principi, suposa que tenim de la pujada salarial un 2,5% de l'any passat i aquest any també s'han comprometut a pujar-nos el 2,5% abans de lo que correspon realment, que seria d'aquí a novembre, i bueno, i hem d'estudiar un poc tot el que nosaltres estem solucionant en tema de seguretat personal i totes aquestes coses, no? Bueno, nosaltres hem fet llavors una reunió entre tots els treballadors, tant de dalt d'allí on estem a la nau com dels que granen pels carrers i tal, que estan a una altra banda, i bueno, i la votació majoritària és que si no s'arriba a un 75% de lo que hem acordat amb l'Ajuntament al ple del dia 30, pues convocaríem una vaga general indefinida a partir del dia 15.
Aquesta és la perspectiva. Dia 15 d'agost, sí. si això no avança, vaga indefinida de serveis, sí, de neteja, de recollida de residus, sí, i jardineria de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Sí. Aquesta és la perspectiva que tenim i ara fora de micro, durant aquesta pausa, us preguntava si en algun moment d'aquesta negociació s'ha produït una reunió amb les tres parts implicades, no? Empresa, treballadors i ajuntament. Això no s'ha produït, no. Didac, José Antonio.
No, ha sido independiente. La empresa por un lado y el ayuntamiento por otro. La empresa no quiso reunirse con el ayuntamiento, solo con nosotros.
Només amb altres. Sí. I això com ho justifica? No, altres com ho interpretau?
Bueno, diuen que com nosaltres som els que demanaven al final, que si nosaltres volem convidar-los a ells i que sigui com si volem parlar amb ells, doncs que té que ser cosa nostra. Que ells com que no tenen res que parlar amb l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament es suposa que, com per exemple el tema personal, es suposa que en papers està més que cobert, però llavors ve la problemàtica de que cobreixen, per exemple, la majoritàriament de gent que falta, a més de posar fixos discontinus que estiguin pendents per ordre de cridada, agafen i posen, per exemple, eventuals. Què passa? Que aquests eventuals, quan tu els atens, per exemple, cobrint substitucions, o sigui, fent substitucions, ja sigui per baixes, ja sigui per vacacions o per el que sigui, quan porten un any, aquesta gent passa a incorporar-se en plantilla fixa. I es queden ja en la categoria de la persona que estiguessin substituint. Vull dir que al final això és una problemàtica també, perquè la gent que ve fixa i es continua, amb la nova llei que va sortir, suposa que realment no està del tot provat, només els donen 6 mesos. I el problema és que aquella gent es queden darrere. I tots els que entren eventuals i fan substitucions a llarg plaç es queden amb els puestos fixos a l'empresa.
Per part de l'Ajuntament sí que heu vist aquesta bona voluntat. Confieu en que aquest dia 30 de juliol, que és la nova data, no?, que tenim marcada en el calendari, teníem les reunions de la setmana passada, això com a punt que podia ser d'inflexió, ara tenim aquest 30 de juliol marcat en el calendari. Quines són les vostres intuïcions, a veure, Didac?
Bueno, l'Ajuntament va posar bastant de la seva part, esperem que sí, que digui el que va que compleixi el que va dir i aviam. Més que res és el tema seguretat dels vehicles que es cauen a pedaços pels camins, perdent oli, perdent líquids per la part de darrere, i és un perill per nosaltres, pels vianants i per tothom.
Idò, ara que queda, quin és el pròxim pas mentre esperau aquests 15 dies en aquest plenari?
Bueno, doncs veure quines solucions ens donen a l'empresa. Nosaltres tenim 5 punts, que un seria seguretat i prevenció, vehicles, ferramentes, EPIs i els incompliments de conveni que hi ha amb els contractes i tot això, la falta d'uniformitat, que és avui dia encara és bestial, els pagos de atrasos, que això correspon a l'Ajuntament, que és qui s'ha comprometut, ja ho veurem que tal va. Tema encarregats, que ja ho vam comentar l'altre dia, que hi havia hagut algun tema un poc delicat, i bueno, i llavors la sobrecàrrega laboral i els temes de fixos discontinus. Això seria la petició, i si un 75% com a mínim d'això es compleix, bueno, pues arribaríem a un acord, si no, pues lo dicho.
Arribarem en aquesta convocatòria de vaga pels 15.
No volem, però si és l'única manera, òbviament ja sabem tots que quan arribem a una vaga llavors exigirem millors condicions en tot.
Exacte. I de marcar amb aquesta data també en el calendari, perquè després, evidentment, es farà públic, serà conegut si es convoca o no es convoca aquesta vaga, però evidentment seguirem parlant i en seguirem pendents. Us volia agrair moltíssim a tots tres que ens hagueu actualitzat sobre quina era la situació i us convocam d'aquí uns 15 dies aproximadament.
Gràcies a vosaltres.
Perquè ens actualitzeu. Sergio Sánchez, jardiner i delegat de prevenció, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
José Antonio Artigas, delegat i conductor d'un vehicle de neteja, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I en Didac Domènech, que és conductor i president del comitè, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I doncs nosaltres ara seguim aquí en el programa amb més assumptes.
El termòmetre.
Tots ahir 40 minuts i 6, seguim, i com feim els dimecres aproximadament en aquesta hora, sortim al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat. Una temperatura que la veritat que no convida gaire a sortir al carrer, però hem de fer-ho perquè us hem d'explicar el que està passant al món i què hem de fer aquests dies. I do, tenim molta precaució amb aquestes altíssimes temperatures que estem tenint, amb aquest avís groc per altes temperatures que tenim aquí a les Pitiuses, i la nostra companya, Nieves García Gálvez, que és una valenta, ha sortit en el carrer, i aquests són els consells que avui ens donarà.
A l'estiu, platges i piscines s'omplen de gent, des d'infants fins a gent gran que volen gaudir del medi aquàtic i passar una bona estona, sobretot quan la calor es torna forta. Fer-ho amb seguretat és fonamental, i per conèixer què hem de tenir en compte perquè sigui així, parlam avui des de la platja de Santa Eulària amb el coordinador de platges de Creu Roja, Nicolás Maita. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
El sábado, un hombre de 60 años moría ahogado en una piscina de un hotel en Calatarida. Desafortunadamente, cada verano tenemos conocimientos de ahogamientos, que algunos, las personas al final se recuperan, otros no. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles suelen ser las causas?
Bueno, en espacios naturales, siempre lo que yo aconsejo es ver si hay torre de socorrista, ver qué bandera tienen, ¿no? Porque si hay bandera verde, está óptimo para el baño. Después, si hay bandera amarilla, hay que tomar sus precauciones y al ingresar consultarle al socorrista dónde están los peligros. Todo esto en espacios naturales. Obviamente la exposición al sol, hay que tratar de mantener los márgenes y de 10 de la mañana a 11 hasta las 4 o 5 de la tarde tratar de no estar al sol o bajo una sombrilla, hidratarse bien, no esperar a tener sed. Esto tanto en espacios naturales como en piscina. Precauciones, como digo, siempre tratar de preguntarle al socorrista dónde están los peligros, tomar las medidas adecuadas, llevarse buena hidratación, un sombrero, ponerse la sombrilla, tratar de no estar muchas horas expuesto al sol, tratar de estar más a la sombra si uno quiere estar en la playa o en la piscina. Muchas veces uno come por demás en los restaurantes, en los hoteles, todo incluido. Entonces está muy, come muchísimo, toma alcohol, se deshidrata. Entendamos que el alcohol provoca una deshidratación también. Entonces toma alcohol, está al sol, se pone en una reposera, está un montón de horas y después cuando se quiere levantar para irse a la piscina, el cambio que estuvo tantas horas expuesto al sol, se mete al agua, el agua está a baja temperatura, ¿sí? Hay un shock hipotérmico. Y tenemos los grandes problemas.
O sea que la deshidratación y el calor está detrás de muchos casos que después pueden acabar en situaciones peligrosas.
Totalmente.
Y en el caso, por ejemplo, de los niños, porque supongo que hablamos igual de gente más mayor, pero en el caso de los niños, ¿qué es lo que ocurre?
Exactamente. Las extremidades, los más pequeños, ¿sí?, y los adultos, la tercera edad, son los de mayor riesgo.
Habla de tener cuidado, ¿no?, de preguntar al socorrista cuáles son los peligros. ¿Cuáles son los peligros más habituales que encontramos, por ejemplo, en las playas?
Bueno, depende de las calas, ¿no? Obviamente. Yo siempre digo que tratar de ir a acá viene muchísimo turismo que no conoce nuestras playas, que no conoce cómo es el fondo del mar, ¿sí? Hay irregularidades, puede haber banco de arena que esté roto y eso genera corrientes de retorno, ¿sí? Donde cuando baja el caudal de agua, entre todo por ahí, ¿sí? Por la profundidad o porque el banco de arena está roto. Entonces genera una resistencia. El nadador, la persona quiere salir por esa zona y se encuentra con la resistencia del agua que lo lleva hacia adentro. En esos casos, siempre digo, intentar no desesperarse, ver casi siempre, por eso digo, tratar de ir a lugares donde haya socorristas, preguntar si hay bandera amarilla, dónde está el peligro, y siempre ver las indicaciones del socorrista, porque muchas veces está señalizado, los socorristas señalizan las zonas donde está el peligro, pero la gente no hace caso. Entonces ingresan por ahí, por la corriente de retorno, se van hacia atrás, ¿sí? Entran en zona profunda donde no hacen pie, empiezan a desesperarse y tratan de salir por el mismo sitio, donde ahí tenemos el problema. Entonces, si a veces observan al socorrista, les está indicando que se muevan hacia los costados. Esto hace que vuelvan a hacer pie y a caer en el banco de arena si nadan hacia los costados. Entonces ya estarían haciendo pie, nadan un poquito y hacen pie. Si no pueden hacer eso porque entran en desesperación, intentar hacer la plancha, ¿sí?, levantar los brazos, siempre indicando que están en una situación extrema, ¿sí?, que no pueden salir, para que el socorrista también seguramente esté visualizando esa situación, pero que levante los brazos, que haga señas que le está costando salir. Entonces ahí el socorrista va a ir y lo va a socorrer.
¿Una bandera roja es una prohibición total de baño?
Total de baño, es prohibido el baño, para todos, absolutamente para todos.
¿Y se encuentran que la gente respeta la señalización de las banderas?
No, la realidad es que no. No hacen caso, no suelen preguntar dónde está el peligro, las señalizaciones tampoco. Tenemos mucho, mucho conflicto con eso, de respetar las normas. Hay playas aquí que tienen olas y a veces tenemos que poner bandera roja y tenemos oleaje y están los surfistas y en el caso de bandera roja tienen que salir todos. Pero bueno, es la lucha día a día de los problemas cotidianos.
Habla de las playas en las que hay servicios de socorrismo, no en todas las playas de esta isla tenemos servicios de socorrismo. ¿Cree que es suficiente la cobertura que hay, el tiempo que dura esa cobertura cuando empieza y cuando acaba en el año y también el horario? Porque ahora, por ejemplo, no son todavía las 9 de la mañana y hay gente bañándose.
Totalmente. Bueno, eso es un tema que quizás lo tendría que ver los propios ayuntamientos y costas, pero quizás en la temporada alta habría que extender el horario, porque nos pasa a nosotros que a veces nos quedamos fuera de horario, gente que hacemos deporte, que hacemos surfing, nos quedamos en la playa y terminamos haciendo rescates fuera de horario, porque obviamente que a las 7 de la tarde cuando termina el servicio sigue estando la gente en el agua, ¿no? Hace muchísimo calor, tenemos el sol todavía y la gente, la temperatura del agua es muy agradable y la gente sigue estando hasta altas horas de la tarde-noche.
Y hablamos de playas, pero ¿y las piscinas? Quiero decir, ¿hay servicios de socorrismo en los lugares donde hay piscinas, hoteles? Luego también está el caso de las casas particulares con su propia piscina. Quiero decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, yo creo que lo más importante, que a veces, tanto en los espacios naturales, playas, ríos, ¿qué pasa? Los padres a veces se desentienden de absolutamente todo, que piensan que también ellos están, obviamente que están de vacaciones, pero descuidan a sus niños, ¿no? Y ahí está el mayor peligro, que el socorrista está para vigilar a todas las personas que están en el agua, a todas las personas que están en la arena, ¿está bien? Porque hace dinámicas, camina, mira las tumbonas, si está sucediendo algo. Entonces, para mí lo primero es que los padres cumplan la función y hagan el cuidado necesario y controlen a sus niños, ¿no? Y con respecto a las piscinas, también hay veces que el socorrista se va a comer, estar siempre al cuidado de sus niños, observarlos, si están, preguntarle al socorrista dónde está la parte profunda, dónde está la parte baja, a veces no está bien señalizada, no tiene una soga que divide la parte profunda de la parte baja. Entonces, observar eso, porque a veces un pasito de más es que el niño ya no puede volver a la parte baja. El peligro está en todos lados, porque sea una piscina no quiere decir que no pueda pasar nada. Es muy importante que los padres controlen a sus chicos, tanto en espacio natural, que obviamente es mucho más peligroso, pero en las piscinas también.
Porque es más habitual que en las piscinas los accidentes suelan sufrirlos más los niños y en cambio en la playa suele ser la gente más mayor.
Bueno, es relativo. Nosotros hacemos rescates todo tipo de edades, pero lo que notamos últimamente es que a veces los niños están en una parte, la corriente del retorno los deriva, no, obviamente que no, ellos con tal de divertirse, como cuando uno era niño, no presta atención, nosotros hacemos las prevenciones adecuadas mil veces, pero claro, tenemos que hacer prevención en toda la playa, porque no solo los niños entran por la parte que no hay que ingresar, aunque esté señalizado, vuelvo a repetir. Hablamos con los padres y vemos que están con el móvil, que están distraídos, que están tomándose fotos, y es entendible, están disfrutando también, pero es muy importante hacer hincapié en esto, que los padres tienen que controlar a sus chicos.
¿Y qué otros riesgos tenemos que tener en cuenta cuando venimos a las playas? ¿Qué otras situaciones de peligro podemos encontrar?
Bueno, siempre más en las calas, no nadar cerca de piedras porque también se puede generar corrientes de retorno, en zonas de muelles también puede haber zonas de corriente de retorno. Acá tenemos muchas calas que tienen muchas piedras, tienen algunos muellecitos y ahí se puede generar más a las personas de la tercera edad o a los niños, ¿sí? Porque un adulto quizás tiene más fuerza, se puede reincorporar, pero un adulto ya va perdiendo la musculatura en el tren inferior, entonces le cuesta salir, le cuesta esa, aunque sea una pequeña resistencia que le genera el agua, le cuesta salir. Entonces, si no hay socorrista, por eso a veces van a calas que no hay vigilancia y les cuesta muchísimo, ese esfuerzo que quizás no están acostumbrados, puede generar algún cansancio extremo que lleve a algo fatal.
Estamos a día 15 de julio, en el caso de Cruz Roja, lleva el servicio de socorrismo de las playas del municipio de Santa Eulalia. ¿Cómo está yendo esta temporada?
Bueno, por el momento, gracias a Dios, bastante bien. Hemos tenido, sí, una persona que tuvo en Calanova un paro cardiorrespiratorio, en servicio, ¿no? O se hizo todo lo posible, no pudimos, vinieron el servicio vital básico, el servicio vital avanzado, se hizo todo lo posible, pero no hubo caso.
¿Y qué podemos hacer cuando vemos a una persona que está, bueno, que está en el agua, que necesita ayuda? Las personas que ven esta situación, ¿qué es lo que tienen que hacer para ayudarla?
Bueno, a veces el querer ayudar genera un mal mayor, porque quizás una cosa es saber flotar o desplazarse en el agua. Muchas veces uno dice, no, yo sé nadar, ¿sí? Y el saber desplazarse en el agua es muy distinto a saber nadar y a saber hacer un rescate. Hay técnicas, ¿sí? Entonces, lo ideal es siempre, si está una víctima o una persona en situación de riesgo y hay socorrista, Si el socorrista está haciendo una prevención en otro lado, es irle a avisar al socorrista que alguien está en una situación de riesgo, que esa es la persona adecuada para ir a hacer el rescate. No tratar de hacernos los superhéroes. Ahora, si tenemos técnicas, hay muchos turistas que vienen que son bomberos en otras ciudades, en otros países, o que son rescatistas, o que son guardavidas en otros países. En esos casos, también, si no hay socorrismo, obviamente que no dejar, si uno tiene la técnica adecuada y sabe desplazarse y sabe hacer un rescate, obviamente siempre avisarle a una persona que llama el 112, ante todo hacer el llamado, ¿sí?, de que va, que hay una emergencia, para que acudan los servicios necesarios, y la persona que trate de rescatar a la persona.
Y para acabar, en resumen, dos, tres consejos que daría a la gente para que disfrute este verano de las playas y las piscinas con seguridad.
Primero, siempre estar al cuidado de los mayores. ¿Está bien? Para mí, eso es fundamental. Horarios extremos, tratar de no tomar alcohol, no comer demasiado, ¿sí?, si nos vamos a meter al mar o a la piscina, no comer en exceso, no comer comidas pesadas, tratar de comer saludable, liviano, una ensalada, no comer muy pesado. Y fundamental que siempre estén en zonas de baño donde haya socorristas. Para mí eso es fundamental. Y si hay bandera amarilla, preguntar dónde está el peligro, dónde es el baño adecuado, dónde se pueden bañar sin peligro, y siempre ver las indicaciones del socorrista.
I doncs ens quedem amb aquests consells. Nicolás Maita, coordinador de platges de Creu Roja, moltíssimes gràcies.
De nada, gràcies a ti.
Idò, prenem bona nota, i tothom que prengui bona nota d'aquests consells que ens ha donat en Nicolás Maita, el coordinador de platges de Creu Roja, i com sempre, moltíssimes gràcies a Nieves García Gálvez per haver recollit aquest testimoni que aquests dies és més necessari que mai. Són les 12:55, nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i ja enfilam al final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és història. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital, i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda.
Doncs ahir 57 minuts, ja tornem a ser aquí, estem enfilant al final del programa del dia Eivissa i Formentera d'avui. El que fem a aquesta hora és repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou, has
bon
tornat
dia.
Ràpid, sí, de la platja. Avui començam a repassar l'agenda cultural a Jesús per veure l'exposició Empremtes de l'artista mallorquí Pere Emili Martínez.
Sí, el Centre Cultural de Jesús acull aquesta mostra de dibuixos i pintures elaborats amb pigments naturals i tècniques artístiques artesanals que convida a aturar la mirada i descobrir les petjades que el temps, la memòria i el silenci deixen en cada obra. L'exposició s'inaugura divendres, però ja es pot visitar des d'avui. Aquesta tarda es pot veure de 4:30 a 8:30 i estarà oberta fins el dia 5 d'agost.
De Jesús, Monanama Vila, per escoltar el concert de Sal i Sol, l'Havaneres a Silla Blanca a càrrec de Veus dels Freus.
La cita és a les 9 de la nit al Passeig de Vara de Rei, després de la inauguració del nou rellotge del passeig, que substitueix l'antiga estructura de metall que tenia forma d'arbre i que es va instal·lar l'any 2007. Aquesta inauguració serà a les 8 i després el concert a les 9.
Molt bé, també a Vila podem anar al matí fins a les 2:30, podem aprofitar per veure la mostra Picarol 150 anys.
L'exposició dedicada al dibuixant, il·lustrador i caricaturista reuneix prop d'una quarantena de dibuixos originals conservats a l'Arxiu d'Imatge i So Municipal d'Eivissa, s'exposa a la sala capitular a Dalt Vila.
I acabem aquesta repassada, el més destacat de l'agenda cultural del dia, a Formentera, on avui dimecres podem anar de mercat.
El mercat artesà de la Mola estarà obert avui des de les 4 de la tarda i fins la mitjanit. També podem visitar el mercat d'Espujols, que obri cada dia des de les 7 de la tarda fins a la mitjanit, i el de la Sabina, que obri també a diari des de les 10 del matí fins a la 1 de la matinada.
I doncs quedem amb tot això, Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I en aquest últim minutet del programa aprofitem per felicitar la cantant estatunidenca Alicia Bridges, que va néixer tal dia com avui de l'any 1953, avui fa 73 anyets. És la coautora i intèrpret de l'èxit internacional I Love the Nightlife Disco Round, que va publicar l'any 1978, i un any després, just un any després, va publicar aquest tema d'haver iniciat la seva carrera artística. I amb aquest exitós tema la felicitem i ens acomiadem per avui. Fins demà, que passeu molt bona tarda i aneu ensenyat amb aquestes altíssimes temperatures. Begueu molta d'aigua. Fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La plataforma